Mireia Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia, Neus.
Amb la Mireia Serra, la nostra neuropsicopedagoga, parlem de tot allò que envolta els nostres fills i filles i infants i el món educatiu en general, com a pares, com a educadors. Parlàvem la setmana passada dels límits, un gran tema que evidentment dona per més d'un programa, i vam estar comentant, no, una mica la diferència entre càstig i límit, que podem posar aquests límits i que ho podem fer quan no tenim una crisi, sinó en un altre moment, pactant-los, parlant-los i sempre establint una conseqüència en cas que això no es compleixi. Perquè, clar, un pacte teòricament s'ha de complir, però tots sabem que a vegades, tot i que ho haguem pactat, Mireia, no acaba sent així en aquell moment. Seguint una mica la línia del que dèiem, hi ha el tema una mica, hem dit, bé, s'han d'establir uns límits, una mica com ho fem, però llavors hi ha unes conseqüències a darrere, no?, que s'han de tenir molt en compte. Com han de ser aquest tipus de conseqüències? Perquè moltes vegades i es fa servir, per exemple, coses com el menjar, doncs una recompensa. Quan parlo de càstig, també recompensa, eh? Per vegades hi ha la cosa, si ho fem bé, tenim això, i si ho fem malament, no tindrem allò, no? Hi ha diferents tipus, no? Cada família, evidentment, posa els que pot. Però què seria el més ideal? Com ho hauríem de fer, això, Mireia?
Mira, quan hi ha una conseqüència, sempre és interessant que la conseqüència sigui el màxim d'ajustada en allò que ha passat, no? Si jo aparco el cotxe en zona blava i no poso tiquet i em poso una multa de 200 euros, no és justa, no? Llavors hem d'intentar que aquella conseqüència sigui el màxim d'ajustada al que ha passat i tingui el màxim de sentit en allò que ha passat. Què vull dir? Si trenquem un gerro, doncs potser la conseqüència serà reparar el dany, no? De dir, ostres, el podem arreglar? Sí, no, cal comprar-ne un altre. Mira, sempre, evidentment, cada família ha d'intentar, doncs, marcar segons, doncs, els seus criteris, eh? Però que sí que el que és interessant és que sigui el màxim d'ajustat allò que ha passat i que sigui el màxim de just.
És a dir, no hi hagi càstigs desproporcionats per allò que ha passat, no?
De vegades he sentit, no?, allò de si continues fent això, et quedaràs sense tablet durant un mes.
I que siguin, que es puguin complir, no? Perquè
aquesta,
això que dius ara, sabem tots que és bastant complicat que això sigui.
Exacte,
això,
no? I moltes vegades diem, però després no acabem complint, i després aquí els nens ens veuen de seguida, eh? Perquè saben que no hi ha un criteri clar, que no és just, no?
I que potser no s'acabarà complint, al final.
Exacte,
no?
Exacte.
Llavors, clar,
exacte.
A partir d'aquí se'ns en va no risc el sistema, és a dir, no? Si el nen assumeix que si li diem que passarà allò, no passarà,
totalment.
Llavors aquí és molt difícil després de negociar, no?
Totalment, totalment. Llavors sí que això, no?, intentar de... De vegades també t'he de dir, Neus, que la mateixa, el mateix acte que ha passat ja és una conseqüència per si sola. Recordo el cas d'una mare que un dia em deia, Mireia, la meva filla ha anat al lavabo, i estava molt enfadada, la mare, i em deia, portava el mòbil a la butxaca, i quan ha anat al lavabo li ha caigut a dintre,
i el
mòbil ha marxat, exacte. Quina conseqüència li puc buscar? No? I llavors, aquí són aquests casos que dius, ostres, de vegades el mateix acte ja és una conseqüència, s'ha quedat sense mòbil.
Exacte.
No? Llavors, potser el que no cal fer després és comprar un mòbil immediatament, no? Perquè la vida també és així, no? I hem d'ajudar els nens a entrar en aquest món adult, no? De dir, és que la realitat és que si tu un dia et quedes sense mòbil, potser l'endemà no en podràs tenir. Potser, doncs, haurem de tornar a fer una mica de calaix, i quan tinguem els diners per comprar-ne un altre, en comprarem un altre.
Clar. Clar, clar. Per tant, és cert que s'ha de valorar una mica la situació. Això implica, a vegades, podem parar i pensar, no? Perquè
totalment.
Quan ho fas al moment, aquí és on a vegades no pots tenir, no tens el cap tan fred per pensar en tot això, no?
I tant.
Com gestionem aquest moment per poder després realment aplicar una conseqüència que sigui justa,
clar,
i proporcionada?
Sí, mira, primer de tot allò que dèiem, de dir, és importantíssim no fer-ho al moment que passa, no? Allò que dèiem la setmana passada, d'esperar, i quan nosaltres ja hàgim pensat la conseqüència, estiguem tranquils, després és quan en parlem. I de vegades també va bé negociar la conseqüència amb ells. És a dir, què creus que podríem fer? De vegades quedem parats, jo ho provo moltes vegades, i els nens a vegades em posen unes conseqüències desmesurades,
sí,
que dic, home, potser això
no
tampoc cal, no? Com ho podem fer? No? Llavors, tenir aquest temps de marge, però també tenir la tranquil·litat de que es pot rectificar, no? De dir, ara imaginem que movimento. Un nen, doncs, cada dia, quan arriba a casa, deixa la motxilla per allà a terra, les sabates per allà a terra, no? La bufanda, quan és l'hivern, no? Tot l'anorac, tot per allà. I nosaltres, què fem de vegades els pares? Anem al darrere. Has de recollir aquesta roba que hi ha aquí, de vegades fem aquell crit, home, ja està bé, és que sempre fem igual, això... No, com dèiem la setmana passada, no és un límit, no? Sinó que és aquest anar al darrere i no, deixa de dependre del nen. Llavors, un límit aquí podria ser, per exemple, mira, els espais comuns, que són el menjador, la cuina, els lavabos, és un espai on no hi pot haver estris dels altres. Si hi ha estris dels altres, doncs qui ho vegi té el dret d'agafar aquests estris i posar-los, per exemple, en el safareig i queden multats la jaqueta o la maleta durant 24 hores, m'ho invento. No? Llavors, bueno, és un límit, no? Jo recordo una família que van posar aquest i el pare mateix es va trobar que l'endemà no va poder anar a pàdel perquè el seu fill va veure que havia deixat la maleta per allà a terra
i
la va deixar en el safareig durant 24 hores tancada, que aquest és l'altre, també és importantíssim que... Els límits en formem tots,
clar.
No? Vull dir que no formen part de la convivència familiar, per tant...
Clar. No tots... s'hi val el meu... No, si jo deixo les sabates no passa res, i si les deixes tu, sí.
Exacte. Llavors aquí formem part de tots. Què pot passar? Doncs que imaginem que aquest límit que hem posat no funciona i continuen deixant... I mira, doncs no m'importa que es quedi 24 hores allà al safareig, que de vegades també ens ho diuen una mica per...
Sí.
Bueno, no m'importa, però allà està, però bueno, per aquest portal límit que dèiem l'altre dia, aquesta provocació. Però si veiem que no funciona, és el moment de tornar a fer una altra reunió familiar i podem dir, veure, va, no, és que tenim un problema, perquè realment deixar les coses per aquí al mig, si ve gent de fora, doncs què pensaran, per nosaltres també és un impediment perquè s'acaben embrutint. Com ho podem fer? Perquè això no acaba de funcionar. I en busquem un de nou, no passa res, no deixa de ser aquesta comunicació, que és el que ens interessa, no? Que ells també ens diguin, que busquem, que formem tots un equip i busquem el seu compromís.
Clar. I que, tenint en compte això, que un límit es pot canviar i que es poden variar les necessitats al llarg del temps, perquè també van canviant, no?
Exacte.
També aquesta flexibilitat. A vegades entenem potser el tema del límit com una cosa molt rígida.
Exacte.
Molt que el límit ha d'estar allà i no es pot canviar,
no,
diguéssim.
No. Jo, per mi, el límit no deixa de ser una negociació constant, no? I és això, busquem el canvi en funció de les necessitats i en el moment. Llavors, no, és això, poder-ne parlar, poder sentar-nos, poder estar tranquils i poder que ells diguin la seva, que nosaltres diem la nostra, no deixa de ser aquesta convivència.
Clar. A l'hora de buscar aquestes conseqüències, quan parlem dels límits, no, independentment de que hi ha temes, com tu ara deies, no, que la pròpia situació ja porta, no, quina conseqüència hi ha, això, un mòbil que s'ha trencat o una joguina o alguna altra cosa, moltes vegades què es fa? Es va buscar aquell punt que fa més mal, de dir,
sí,
doncs mira, com que sé el que sigui, que allò és el que més li agrada, acabem amb una mena de càstig cap allò sempre, no? Sense tenir més en compte si la situació ha sigut una o una altra. O al revés, amb el tema de la recompensa, no? Qui fa càstig-recompensa, com que el que més li agrada, no ho sé, són les xutxeries, doncs cada vegada que d'això dono uns caramels, no? Això a banda que nutricionalment no és gaire educatiu.
Exacte.
Sí que a vegades pot haver-hi tendència, doncs per això, perquè també és com un recurs que saps que pot funcionar, no?
Exacte.
Com hauria de ser? És a dir, entenc que aquest no hauria de ser el recurs. Com ho hauríem de fer a l'hora de dir evitem aquesta situació, fem coses diferents?
Val. Mira, jo amb el tema de les recompenses, l'altre dia ho vam comentar una miqueta, però sí que és molt perillós. És molt perillós educar a partir de recompenses, no? Perquè el missatge que estem donant és jo t'estimo en funció del que tu facis, perquè fixa't que un premi, no? un obsequi a partir de la teva conducta és un missatge molt de fons, no? De m'agrades o no m'agrades en funció del que
fas,
tu fas.
No?
I no és així. Nosaltres estimem els nostres fills i filles, nets i netes, en funció del que són. i no del que fan. Llavors, aquí és perillós, aquestes recompenses, perquè acabem fent allò que dèiem l'altre dia, aquest adoctrinar, no? I per tant, no vol dir que un dia perquè ens vingui de gust, home, evidentment, et puc comprar X, però no en funció del que tu has fet, sinó perquè a mi em ve bé. Llavors, el tema de les conseqüències, doncs, intentar això, no? De dir, ostres, si per exemple estem parlant de que es barallen amb el germà i que el fet de barallar-se amb el germà implica una cosa molt, com et quedaràs sense anar a l'excursió de final de curs, no té res a veure, no? Llavors hem d'intentar allò que dèiem, no? Que sigui, si ens barallem amb el germà, què podem fer primer de tot, no? Doncs mira, doncs un anirà en el racó de la calma, l'altre anirà doncs allà on estigui més tranquil, a la seva habitació, al sofà, intentarem, no, posar-ne la calma, després doncs buscarem la manera per poder-ne parlar i sempre intentar que el que ha passat tingui a veure, o sigui, la conseqüència tingui a veure amb allò que ha passat.
Clar, hi ha etapes, ara dèiem, eh? Parlàvem dels petits, de les rabietes, havíem posat l'exemple del supermercat, que és un clàssic, sí, diguéssim. Sí, sí. Després també anem creixent. Si això no ho hem establert així, i ara pot haver-hi doncs, molts oients que ens escolten i diuen, ostres, doncs no, jo potser a casa m'agradaria canviar coses, perquè no hi havia caigut en fer-ho d'aquesta manera. Sempre hi som a temps, Mireia, a poder fer
i
canvis.
Tant, i tant, no? Qui té boca s'equivoca, només faltaria, i quan fem les coses, les fem perquè pensem que és el millor, no? I no hi ha res amb mala intenció i també el no aixecar-nos també, com a educadors, perquè
sí,
això no deixa de desvalorar-nos a nosaltres mateixos, no? I no és així, no? Sempre el que dèiem, poder rectificar i dir, mira, doncs jo ho he fet d'aquesta manera fins ara, però ara ho provarem d'una altra manera, perquè doncs mira, doncs ara tenim una edat, que podem parlar, que ho podem fer d'una altra manera i no passa res. Els nens són molt, molt moldejables, molt adaptables i ens ho posen més fàcil del que sembla.
Perquè, sí. Mireia, si no hi ha límits, què passa?
Doncs fixa't què passaria en un món sense límits, no? Nosaltres estem plens de límits pel carrer, per, no, la nostra societat. Llavors, doncs, el mateix seria un caos.
Després pot haver-hi problemes d'adaptació fins i tot a l'entorn, als companys.
Totalment.
Parlo, no?, en cas de dir, no hi ha cap límit, no?
Totalment.
Entenc que després també hi ha més dificultats per certes coses, no?
Totalment. El nen no aprèn que realment la vida funciona així, no? Llavors és, puc fer el que vulgui, quan jo vulgui, no? I viuen amb l'ara i el m'agrada, no? I de vegades ens trobem adults que funcionen d'aquesta manera,
sí,
no?
Clar.
I que no és així, no? Llavors és importantíssim des de ben petits ajudar a pensar que tots els nostres actes tenen conseqüències, siguin quines siguin, però tot el que fem té una conseqüència cap a la nostra vida, no? Llavors és molt important aquest aprenentatge perquè puguem fer adults segurs de si mateixos i siguin capaços de prendre decisions, que no deixa de ser això, eh? Un límit és fomentar la presa de decisions cap al nen.
Tu comentaves el tema precisament aquest, eh? D'aquesta part emocional, adscrita d'alguna manera a aquests límits, no? Per exemple, l'exemple que posaves de la roba, no? De la maleta, que segur,
sí,
que molta gent ens sentim identificats amb aquest,
sí,
tema.
Sí.
Clar, és diferent, entenc que és diferent, Mireia, dir no ho vull aquí perquè no ho vull, jo, no? O de dir, a mi això em suposa estar malament o sentir-me malament.
I
és
tant.
A dir, apel·lar aquesta emoció i que de fet que tots les tenim, no?
I
que ens provoquen.
I tant.
És una bona manera de fer-los com conscients de mica en mica d'això.
I tant. Jo sempre dic que als límits hi ha una frase per començar-la. Tenim un problema. No? I el tenim tots dos. Tots dos, tots tres, els que hi hagi allà. Però tenim un problema. I jo en formo part també d'aquest problema. No el té ell, sinó que el tenim tots. I per què tenim un problema? Doncs mira, perquè quan passa això, jo em sento d'aquesta manera i crec que tu tampoc t'has de sentir bé. O com et sents tu quan passa això, no? I també busquem doncs, que ell ens pugui explicar, perquè doncs, potser també hem de millorar alguna cosa nosaltres. No? Llavors no deixa de ser això, de dir, vale, doncs vinga, ara que hem parlat de com ens sentim, què podem fer per millorar-ho? Què podem fer perquè això no ens torni a passar? Doncs mira, jo, si et sembla, quan torni a passar això, t'avisaré, et picaré l'ullet, em rascaré i et faré un avís i tu doncs, faràs doncs, allò que hem acordat. I què passarà si algun dia ens despistem i no fem allò que havíem acordat, doncs, i llavors aquí és quan diem, doncs, va, la conseqüència serà aquesta. Però la conseqüència, que dèiem, Neus, no cal que la posem nosaltres sempre. De vegades és dir, què creus que et pot ajudar? O què creus que ens pot ajudar en aquesta situació? Com ho podem fer? Busquem aquesta complicitat i que ell també en formi part d'aquesta negociació. No? I sobretot, Neus, record, em faig pesada, però és important el com ho fem, això, perquè si aquí nosaltres estem nerviosos, aquest procés no funcionarà. Si, és que clar, és que quan fas això jo em sento fatal, perquè és que i posem clar. Aquell el to, ja està, ja estem encenent aquelles amígdales, aquells mons emocionals, el seu també s'encendrà segur i per molt que es faci tot el procés no funcionarà, no? Llavors per això és tan important fer-ho quan estem calmats.
Hem de buscar un racó nostre de la calma també.
Sí, i tant que sí.
Perquè
i
parlem
tant.
Molt dels I nens tant. Però tenir la capacitat de, en aquell moment, no? A dir, frenem i relaxem-nos, és necessari. No?
I que ells se'ns vegin com a part del procés, el que dèiem, no deixem de ser modelatge, tots ens podem equivocar, i que vegin que nosaltres també hi ha moments que necessitem parar, necessitem sortir un moment, necessitem buscar, no, les nostres estratègies per descarregar, i vinga, tornem-hi, torno a venir, demano perdó si és que fa falta, i en tornem a parlar, tornem a negociar.
Límits... Clar, tots tenim, ara ho deies, cada família, evidentment, col·loca en funció, doncs, del seu funcionament. Però passa que quan hi ha dos membres de la parella, quan no, o a vegades passa amb avis o amb altres membres que hi ha una educació molt, molt compartida, no sempre compartim el mateix concepte, no?
Sí.
Aquí entenc que per anar a veure hauríem d'anar una mica junts, no?
Sí, és molt important. Mira, això, a mi hi ha una metàfora, ja ho saps que a mi m'agrada parlar de metàfores, sí. Però que m'agrada perquè significa molt, un estenedor. No? Si tu tens un estenedor que un pal mira cap a la dreta i l'altre mira cap a l'esquerra, aquells fils tibaran massa, o al revés, si un mira cap a dintre, tots dos miren cap a dintre, doncs el fil penjarà. Llavors, hi posem qualsevol peça de roba, aquesta peça de roba o soltarà o anirà cap a terra. Si els dos pals estan rectes i miren cap al mateix sentit, allà hi podem posar un jersei de llana ben mullat, que allò s'aguanta. No? Llavors sí que és difícil, perquè evidentment venim de, no?, pares, mares, no?, en una família, venim d'entorns educatius diferents i no deixa de ser també un negoci. I per tant, aquí és important que els educadors primer en parlem prèviament, no? i com ho farem? Què et sembla? Una negociació prèvia dels adults, no? I després poder-ho parlar, doncs, amb els nostres nens. I també te diré una altra cosa, que de vegades, Neus, els nens acaben aprenent, de vegades amb això ara m've el cap, que a casa dels avis hi ha uns límits i a casa dels pares n'hi ha uns altres.
I no és dolent, això.
I no és dolent, perquè... Cada família, cada casa, doncs, tenen la seva manera de fer i els nens aprenen que aquí es pot fer això i allà es pot fer una altra cosa, no? Igual que de vegades, doncs, no em ve el cap, no?
En cases d'amics, que a vegades et diuen, doncs, allà allò sí que es fa, no?
Ah, exacte.
Doncs aquí
exacte. Famílies, pares separats, per què no,
clar,
no?
Clar, i tant.
Llavors, doncs, no és un problema. Els nens, doncs, sempre i quan ho fem bé, cadascú amb el seu criteri, doncs mira, a casa dels avis jo sé que això ho pots fer, però aquí a casa això no ho fem. I ja està.
I per tant, a partir d'aquí es marca. La desautorització d'un a l'altre, aquesta part és complicada, no? Pels nens, no? Parlo de desautorització quan, doncs això, no? Un ha dit A i llavors l'altre diu B, desautoritzant el que ha dit el primer, sigui qui sigui, no?
Sí, això la veritat és que va molt malament quan passa això, perquè el nen després aprèn a jugar. A jugar amb què diu un, què diu l'altre, i les relacions aquí cap als educadors s'embruten molt, perquè no deixa de ser de dir, mira, doncs tu has dit això, l'altre m'ho deixa fer més, doncs vaig a demanar l'altre. Per tant, aquí, jo diria, si en un moment donat hi ha un criteri que no és compartit entre els adults, jo diria, mira, doncs en parlarem, i després parlarem de com ho podem fer. Però és important poder parar, no fer la negociació allà davant del nen, els adults, doncs, en un altre moment, doncs, en parlarem, i després tornem a fer aquesta reunió familiar i ens posem d'acord. Però sobretot això, que quan s'ha pres una decisió, aquesta decisió va a missa.
En aquell moment, i després, com tu deies, com que es pot canviar, no?
Exacte.
En un futur,
exacte.
Potser després podem recapacitar-ho o canviar-ho, no?
Sí, sí.
Clar. Doncs, Mireia, em sembla que se'ns ha acabat el temps, però, en fi, continuarem parlant de moltes més coses, perquè també tenim el tema de les etiquetes, que venia lligat d'alguna manera amb tot el que estàvem parlant, i moltes altres coses a tenir en compte. Mireia Serra, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.